llegendes i la música que a tu t'agrada. Fórmula Estel, per esperits sensibles a la bona música. I'm on my own.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Passa un minut de les 9 de la nit. Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions, com sempre, a tota la gent que ens seguiu i ens escolteu per internet o us baixeu el programa, el nostre compte d'iBooks. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el Món de Bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal? Com esteu nosaltres? Molt bé, gràcies, eh? I els que encara estaran millor són els aficionats del Real Madrid, que aquesta tarda han vist com l'equip blanc s'ha classificat per la final de la Supercopa Endesa després de derrotar el València per 89-76, un partit en el que el Madrid no ha inscrit a Slaughter i sí a Gustavo Ayón. Amb tants extracomunitaris a la plantilla, l'americà estava cantat que seria el gran damnificat de l'arribada del pivot mexicà, com ja s'ha demostrat aquesta mateixa tarda. Però el Madrid té 4 extracomunitaris i tan sols poden jugar 2. Ayón i Campazzo són els que utilitzaran aquestes places. Slaughter no ha estat inscrit i pel que fa a Kelvin Rivers, l'altre extracomunitari del Madrid americà de tota la vida, en concret de Charlotte, finalment ha pogut jugar a la Supercopa sense ocupar plaça d'estranger gràcies a un passaport Cotonou visat per Guinea Bissau. I pel que fa al Baskonia, l'equip vitorià juga a partir de 2:15 contra el Barça, finalment també ha pogut inscriure a 3 dels seus nord-americans amb passaports africans: Ryan Gomez, de Cap Verd, Doron Perkins, de Costa d'Ivori, i Colton Iverson, de Guinea Bissau. Els altres dos nord-americans de la plantilla, Lamon Hamilton i Orlando Johnson, són els que aquests sí ocupen les places d'extracomunitaris al Baskonia. En definitiva, una conya marinera, tot això dels passaports en el món del bàsquet, que tot s'ha de dir compta amb el suport de la CB i també del Consell Superior d'Esports. Amb la Marta Casanovas, el Mario Ramírez al control, Xavi Pagán a la producció.
Molt bona nit, benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia. Endavant, Òscar Merino.
Que crac, que Xavi. 9 i 3, comencem.
Bàsquet al Dia, Òscar Merino.
Acaba d'acabar el primer partit semifinals de la Supercopa Endesa amb la victòria del Madrid per 89-76. I per cert, del que comença a 2:15, l'altra semifinal que juga el Barça contra el Baskonia, Marcus Eriksson és el jugador que ha quedat fora de la convocatòria de Xavi Pasqual. I com us deia, la FEB, la federació, de fet va ser qui va començar a assimilar els jugadors cotonous amb els comunitaris. El concepte de Cotonou té el seu origen a l'acord Cotonou de l'any 2000, quan la Unió Europea i 78 estats d'Àfrica, del Carib i el Pacífic van signar un acord comercial pel qual s'equiparava als ciutadans d'aquests països amb els de la Unió Europea, i això doncs és el que s'acull en molts clubs perquè jugadors americans deixin d'ocupar plaça d'extracomunitaris. Marxem a Vitòria. Rafa Jofresa, secretari general de l'Associació de Basquetbolistes Professionals. Hola, Rafa, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, això dels passaports Cotonou és una conya, eh?
Bueno, a veure, això és un acord que és per altres, diguéssim, per altres fins. El que passa és que, almenys dintre del món del bàsquet, doncs, mira, s'ha utilitzat, o s'està utilitzant ja fa anys per, diguéssim, donar passaports per jugadors que són extracomunitaris i puguin jugar a la Lliga, doncs, d'una manera, home, no diré fraudulenta, però sí que d'una manera que fora una miqueta de la norma que ja imparant. Mm.
Sempre hi ha hagut nacionalitzats de conveniència, però això ja arriba a un límit, no, Rafa?
Bé, sí. Sempre s'han intentat fer doncs, trampes, o petites trampes, o casar jugadors amb ciutadanes del país, etc. Bueno, ara jo crec que això és algú que sembla ser que és fet d'una manera més organitzada i que, bueno, que abarca molts jugadors que no només que estan aquí a la Lliga CB, sinó que també juguen a altres països d'Europa i, bueno, que d'alguna manera, doncs, el que deia, no?, trenca una miqueta la filosofia i les normes que imperen, doncs, a cada país.
L'ACB o el Consell Superior d'Esports, creus que podrien fer alguna cosa al respecte?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que si hi ha voluntat per part de tothom, doncs jo crec que es podria aturar d'una manera o altra, però es podria aturar, no? Però probablement, doncs, bueno, falta posar fil a l'agulla d'una manera més determinant, amb més visió de futur, no només pensant en el positiu que et pugui donar el nacionalitzar un jugador d'aquest tipus, sinó mirar una miqueta més al mig i al llarg plaç, que jo crec que passa una miqueta per l'aposta per jugadors que estiguin més identificats per l'aficionat i que no hi hagin, doncs, el ball de canvis i fitxatges i jugadors que entren i surten. I llavors, bueno, doncs, diguéssim que jo crec que aquesta curtetat de mires, doncs, porta a fer, doncs, totes aquestes, diguéssim, trampes, no?
Quin perill veus amb tot plegat?
Bueno, a veure, més que perill és que hi ha unes normes i s'han d'intentar complir, no? Intentar-les complir entre la filosofia que tots volem. Jo el perill, ja no només pel tema dels passaports, sinó pel tema de la ciutat en general, una cosa que sí que veig és que, el que et parlava abans, no?, que hi ha poca identificació entre, o almenys comparat amb abans, hi ha poca identificació entre el que són els jugadors i, uh-huh, i els aficionats. Vull dir, hi ha una rotació molt alta, hi ha molts canvis de jugadors a la Lliga, i fa que, bueno, l'aficionat en general, doncs, conegui poc els jugadors que d'alguna manera hauríem de seguir, no?
Perquè els oients es facin una idea, Rafa, del partit que jugarà a 9:45, la segona semifinal de la Supercopa Endesa, el Barça-Baskonia, només, en aquest partit, Rafa, només trobem 3 jugadors nascuts a l'estat nacional, Navarro, Abrines i San Emeterio,
Sí, sí, la veritat és que sembla increïble, no? Però així és. Diguéssim que l'ACB ja des de fa molts anys ha buscat una miqueta aquest rumb. Diguéssim que també, doncs, s'ha unit a la incorporació de la llei Bosman, que fa que tots els ciutadans europeus, no?, doncs, puguin tenir la lliure circulació, i a tots els passaports que estan donant, doncs, fa que arribi un moment que acabarem amb jugadors espanyols, no? I la veritat és que, doncs, la veritat és que no sé si lamentable o quina és la paraula, però a veure, aquesta dada que dones, que hi hagin 3 jugadors espanyols amb l'Escònia i amb el Barcelona, doncs la veritat és que jo crec que no parla massa bé en favor de l'intent d'atrapar més aficionats, de que hi hagi més gent que ho segueixi, i en definitiva que hi hagi més gent que compri el producte bàsquet.
Doncs veurem, esperem que algun dia es pugui posar fre a tot plegat. Rafa, estàs disfrutant, estàs gaudint de la Supercopa Endesa Vitòria, imagino que sí, no?
Sí, ara hem vist el primer partit entre el Madrid i el València, que ha sigut, bueno, un partit una miqueta típic de pretemporada, amb moltes imprecisions i una miqueta irregular. El Madrid ha estat, doncs, molt acertat al final, amb 3 triples del Sergi Llull i un del Rudi, i diguéssim que s'han emportat el partit, però bé, ha sigut un bon un bon partit.
I què esperes del que veurem a partir de 9:45 del Barça-Baskonia?
Bé, una miqueta amb la línia del primer partit, no? Jo crec que, malgrat que és un torneig oficial, la Supercopa, doncs, tothom la vol guanyar, no? Però no deixem de ser partits de preparació, de pretemporada, quan els jugadors doncs, estan poc cohesionats amb la resta de companys, perquè, per el que parlàvem abans, no? Normalment sempre hi ha molts jugadors nous en els equips, i bueno, es tracta d'anar jugant cada dia millor, i bueno, és propi d'aquests partits ser una miqueta irregular, no? O inclús dintre d'un mateix partit, doncs que aquesta irregularitat es faci present. Bé, veurem, jo crec que sobre el paper el Barcelona superior, però bé, veurem, perquè el Baskonia vol jugar a casa, no sé exactament quin tipus de... No, tampoc no conec molts jugadors dels que ha fitxat al Baskonia, per tant, doncs bé, a l'espera de veure un partit que ens entretingui el més possible.
Doncs el Madrid ja està a la final, demà a les 7, veurem contra qui la jugarà, si contra el Barça o el Baskonia. Rafa Jofresa, secretari general de l'Associació de Basquetbolistes Professionals. Gràcies per passar un dia més pel Bàsquet al Dia.
Molt bé, moltes gràcies. Rifles, rifles.
Quatre minuts per un quart de 10 de la nit i seguint amb la Supercopa Endesa hem d'escoltar veus de protagonistes del partit que s'ha disputat, que ja ha acabat. Començava a les 7 de la tarda, el Madrid ha derrotat per 89-76 el València Bàsquet i després del partit, els micròfons de Televisió Espanyola, a peu de pista, parlava Rudy Fernández.
Sí, ha costado muchísimo más. Yo creo que el Valencia es un equipo que siempre nos pone problemas, está mucho más rodado, ha podido entrenar todos juntos mucho más tiempo en la preparación. Y bueno, nosotros sinceramente con el cansancio acumulado un poco del viaje de Colombia y Puerto Rico, pues lo hemos acusado al principio, pero después yo creo que con el buen acierto que hemos tenido en el último cuarto hemos podido ganar de esta diferencia. No, el Valencia es un equipo que defiende muy bien, que es muy agresivo y bueno, al final yo ya te digo, hemos podido conseguir buenos tiros en el último cuarto, han entrado y contentos de seguir para la fase final.
Y a por la tercera Supercopa consecutiva en el mismo escenario del año pasado.
Sí, sí, muchas ganas de poder jugar una final más.
I a partir de 9:45 de la nit entren en acció debut en partit oficial aquesta temporada 2014-2015 el Barça de Xavi Pascual i el Baskonia de Marco Crespí.
Marcelinho Huerta sap que la Supercopa és una bona prova que calibrar l'estat de l'equip, però a la vegada relativitza la importància de la cita.
Los últimos dos años hemos perdido la final y tampoco ha pasado nada. Yo creo que hicimos dos temporadas brillantes, hemos llegado a las Final Four, hemos llegado a la final de Liga, hemos ganado una Copa del Rey, otra Liga. Claro que empezar ganando es importante, yo creo que para, sobre todo a nivel anímico, el equipo, claro que bueno, ya empieza pues ganando y demostrando su capacidad. Pero tampoco creo que si se pierde, aunque haya hecho un equipo como hemos hecho este año, pues pasa nada, ¿no?
Huertas asegura que l'actual Barça té més talent que el de la temporada passada.
El Barça sempre intenta buscar a los mejores jugadores en el mercado y yo creo que ha traído muchos de ellos, ¿no? Así que, bueno, un equipo quizás con características diferentes en algunas posiciones. Un equipo que tiene, yo creo que un poco más talento y más capacidad anotadora y que en defensa, pues bueno, trabajaremos como siempre.
D'altra banda, Àlex Abrines afirma que l'equip arriba bé a aquesta cita.
L'equip, molt bé. Hem tingut alts i baixos als partits de pretemporada que hem estat tots, però bueno, també és normal, no? Veníem d'un Mundial, cinc jugadors pues, cansats, no? Físicament i mentalment, i bueno, és complicat com torna a començar, no? Però jo crec que bueno, arriben bé, no al 100%, però bueno, arriben bé per la Supercopa.
I Satoranski, content de com li estan anant les coses en el seu primer any a Can Barça, espera jugar demà a la final.
Yo creo que todo ha salido bien. Ha sido una pretemporada buena, creo, que por el equipo y por mí individualmente. Llevo con Marcelinho ya una semana y media, así que sabemos qué tipo de juego jugamos nosotros y espero que todo salga bien en este primer partido y nos clasificamos para la final.
Pel que fa al Baskonia, Fernando San Emeterio afirma que el Baskonia està davant d'una gran oportunitat per demostrar el seu potencial.
Que en el partido de hoy contra el actual campeón en casa, creo que es una oportunidad única para seguir alimentando esa ilusión por parte nuestra y que los aficionados vean que realmente este año podemos hacer buenas cosas.
Doncs les declaracions de Fernando San Emeterio valorant aquest partit de semifinals de la Supercopa que comença d'aquí ara just 15 minuts. Doncs veurem què és capaç el Barça en aquest primer partit oficial de la temporada. Qui guanyi aquest partit jugarà demà la final a les 7 de la tarda contra el Madrid, és a dir, que el Barça se les podria veure amb Gustavo Ayón, el jugador que podria haver acabat a Can Barça aquesta temporada, però ha acabat a la Ter rival. Sobre això li preguntava José Huet, company de Mundo Deportivo, a Xavi Pascual.
Depende cómo vayan los resultados en esta Supercopa, os podríais enfrentar a Gustavo Ayón, que ha sido un jugador que habéis tenido vosotros controlado y que me gustaría que nos explicaras por qué no habéis ejecutado esa opción o por qué habéis tomado la decisión que habéis tomado y si piensas que si lo hace bien en el Madrid eso pues igual puede molestar a parte de la afición del Barça.
Aquí la pregunta, bona pregunta, del company José Huguet de Mundo Deportivo. Ahora arriba la respuesta de Xavi Pascual.
No tengo opinión sobre esto porque nunca la doy. Es decir, yo soy un entrenador que cuando empieza la temporada habla solo de los jugadores que tiene, no de los que no tiene. Y primero tengo sinceramente una mentalidad donde nunca he hecho de menos nada, ¿no? Intento tener esta mentalidad, me obligo a tenerla, siempre pienso en qué hacer con los jugadores y cómo sacar rendimiento de mis jugadores y no pienso en lo que podría haber tenido o en lo que no, ¿no? Por tanto, desearle la mejor de las suertes a él y nada más hay que decir por mi parte que intentaremos su grandiosa calidad, intentarla contrarrestar con nuestro juego de equipo.
Doncs veurem si el Barça jugarà demà a les 7 de la tarda la final de la Supercopa Endesa contra el Madrid de Ayón, el pivot mexicà, que avui ha debutat, ha jugat el seu primer partit amb la samarreta blanca. Demà, com dic, a les 7 de la tarda la final i abans a les 6 el concurs de triples. Si no ens movem de Vitoria, no ens movem del Buesa Arena, 9 i 17, director de la web Sentimiento AIN, Miqui Lois, bona nit.
Bona nit,
què t'ha semblat el Madrid-València?
Doncs, bueno, realment m'esperava que guanyés València, perquè la primera meitat dels Perasovic han sigut molt més durs. A Madrid li ha costat entrar al partit una mica, però bueno, la segona meitat, no sé si l'heu vist aquí a Barcelona, però Rudi i Llull, exhibició des de la línia de 3 i el Madrid que, bueno, s'ha acabat imposant, ara justament acaba de Perasovic i deia que el València només ha competit 35 minuts i el partit durant 30.
Sí, de fet, el València ha anat de, clarament, no? De més a menys, i el Madrid tot el contrari, eh?
Sí, bueno, el Madrid ja et dic, eh? Sobretot amb Rudi i amb Llull, des de la línia de 3, i Sergio Rodríguez, que durant la primera meitat no ha jugat, tercer quart entrat titular, i el Madrid s'ha anat a un parcial de 3-6. Jo crec que el Xavi, bueno, encara que ha patit les tiroides durant aquestes últimes setmanes, doncs crec que segueixen el base que realment fa que aquest Madrid jugui i faci sortir al públic.
Rudi Fernández, 21 punts, Sergi Llull, 16, com deies, claus en el darrer quart, des de 6-75, i un jugador que no comptava gaire o gens per Orenga, Felipe Reyes, 13 punts avui, eh?
Sí, 13 punts i, bueno, el que fa sempre, Felipe, eh?
Sí, i reputejant, vaja, sí.
Treball brut, sota cistella, rebot. De fet, crec que, bueno, la falta d'un minut ha sigut potser la cistella que ha decidit el partit. Se l'ha caigut la pilota al terra, li ha donat temps a ajupir-se, s'ha aixecat i amb un ganxo ha notat. O sigui que realment és bastant increïble Felipe Reyes, que sembla que no patin els anys per ell.
Escolta, què t'ha semblat a Ayón en el seu debut, primer partit amb la samarreta blanca?
Bueno, crec que és un debut una mica, no sé si decepcionant, però el segon quart ha entrat i en 4 minuts s'ha carregat amb 3 faltes. El tercer quart, al final, ha entrat i ha fet la quarta falta. I, pràcticament, no se l'ha vist el mexicà, així que no crec que sigui el debut somiat, però, bueno, l'Arit ha guanyat i demà, sigui contra el Barça, sigui contra el Baskonia, a Ayón estic convençut que serà important.
Mm, i del València que vives, no? Potser tothom està molt pendent d'ell, no? Pel seu debut, amb el València, aquesta nova etapa, no ha tingut massa sort el jugador ex de Badalona, avui?
Sí, bueno, també s'ha carregat de faltes negatives, però bueno, jo crec que l'estona que ha estat jugant ha fet un bon partit, perquè bueno, està clar que Van Rossum és el base titular de l'equip taronja, però l'estona que ha jugat ho ha fet prou bé, ha notat alguna cistella i ha repartit bastant bé el joc per als àrbitres, i això sí que és una cosa que veurem si ara en el segon partit es confirma, però totes faltes, després del bloqueig, tots els moviments es piten. No sé si ara han decidit els àrbitres fer això, però m'ha sorprès bastant que en cada jugada que hi havia un cert contacte, xiulaven falta en atac. Així que València és una tònica de la temporada o només que els àrbitres estaven molt exquisits?
Ja et deixo. A partir d'ara queden 10 minuts, a 2:15, Barça-Bascònia. Què esperes?
Doncs espero, parlant en clau blaugrana, espero que el Barça no només guanyi, sinó que bueno, demostri que els fitxatges d'aquest estiu comencen a rutllar. Però bueno, Bascònia aquí realment l'ambient és dolor i el projecte de Marco Crespi és bastant il·lusionant i bueno, la gent té una mica d'esperança en que el partit sigui igualat i en els últims minuts el factor pista doncs, pugui declinar la balança a favor dels basconistes.
Doncs veurem què passa. Miqui Lois, director de la web Sentimiento AIN. Gràcies, una abraçada, cuida't.
Moltes gràcies.
Adéu. A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
No i 21 minuts, recta final ja del bàsquet al dia d'avui divendres per tancar setmana. Abans hem de marxar a Turquia. Ho fem ja, eh? Demà dissabte, 27 de setembre, comença el Mundial de Bàsquet Femení i la selecció espanyola arriba després de sumar per victòries tots els partits de preparació. Estem encara a l'hotel de concentració de la selecció espanyola. Marta Xargay, hola Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
Demà arriba el dia, demà primer partit del Mundial contra el Japó. Primer vull saber la teva opinió sobre com arribeu a aquest Mundial.
Bueno, jo crec que arribem en el millor moment, no físicament, sinó mentalment. L'equip està molt motivat i sobretot amb moltes ganes, no? Ha sigut un mes de preparació molt dur i crec que l'equip arriba en molt bon estat.
Què et diuen? Les victòries, totes les victòries. Heu sumat per victòries tots els partits de la preparació.
Bueno, està clar que no deixa de ser una preparació, no? No només nosaltres estem preparant, sinó tots els altres equips que han jugat en contra i cap dels equips serà els mateixos que durant la preparació tots canvien un mundial i està clar que tothom amaga coses, no? Que no deixem veure tot el que ha estat... S'ha estat treballant a la concentració i segur que hi haurà sorpreses.
Com veus aquest debut contra el Japó?
Bueno, no serà gens fàcil. Vam jugar ja en la preparació contra el Japó, però no creiem que no van jugar com jugaran al Mundial i serà que durarà molta guerra, però bueno, confio plenament en l'equip i sobretot que arribem en molt bon estat.
Mm-hmm. A un dia del debut, l'objectiu a curt termini, òbviament, és guanyar aquest primer partit al Japó. A llarg termini és arribar als quarts de final, passar dels quarts de final?
Sí, encara que no ens ho plantegem gaire, no? Sembla que el primer objectiu és guanyar el primer partit que juguem contra el Japó, després pues, els dos següents. Però l'objectiu, jo crec, principal és quedar primeres de grup per tindre pues, els quarts i ja anar directament a quarts. I serà que si mires a gran escala, tothom vol estar el més alt, no?
Japó-Brasil, República Txeca, la primera fase, com tu deies. El primer del grup passa directament als quarts. Ho veus factible?
Sí, que sí, jo crec que si comencem amb un peu demà, tot anirà rodat i és veritat. M'agafar bones sensacions, no? Començar amb una victòria seria molt important, però tampoc seria un fracàs, no? Que encara quedaria molts de dies i bueno, a intentar sortir primer partit a guanyar i ser primeres de grup.
Només una vegada en la història, Espanya ha passat dels quarts de final en un Mundial, sou les vigents campiones d'Europa, això és un plus de pressió pel grup?
Bueno, una mica sí, no? Però la pressió ens la posem nosaltres mateixes a cada partit i el límit el sabem nosaltres. Però bueno, jo crec que ens hem d'oblidar del que vam fer l'any passat i aquest és un campionat nou, com un altre rotllo, no? Aixecar que un Mundial és totalment diferent i poden passar moltes coses.
Les seleccions favorites a priori, Austràlia, França, Estats Units, candidates a l'or...
Sí, Estats Units, està clar que és un un altre nivell, no? Jugar per sobre de tots els altres. I també destacaria Turquia, anfitriona del campionat, és qui organitza i bueno, crec que jugar a casa és un punt molt a favor i elles ja tenen guanyat això.
Estats Units està en un altre planeta, però no fa gaire perdien un partit contra França i feia 8 anys que no perdia cap partit la selecció femenina d'Estats Units.
Sí, és el que et deia abans, no? Tots ens estem preparant, però quan elles arriben al campionat és una altra cosa i ja no només elles, sinó totes. Està clar que els partits s'han de jugar i duren 40 minuts, però a priori qui és la favorita de tots els Estats Units.
El teu rol a la selecció, què tal? Què esperes, personalment?
Bé, jo sobretot espero ajudar l'equip en un nivell d'atac i defensa, sortir sempre al màxim, siguin els minuts que siguin, i intentar ajudar pues, a totes les companyes.
Marta, estem davant del primer campionat en 20 anys en el que la selecció no tindrà dos grans referents, com Amaia Valdemoro i Elisa Aguilar. Això com pot afectar de cara a aquest Mundial?
Bueno, ja no són elles, però tenim altres jugadors amb molta experiència que porten molts anys aquí, no? Llavors sí que es notarà perquè donaven un punt de veterania que ningú el té o quasi ningú el té aquí, llavors es notarà, però crec que totes les que estem aquí ja podrem o intentarem suplir pues, aquesta falta de jugadores, però bueno, sembla que estan totes molt preparades per tirar això endavant.
Doncs comença aquesta nova etapa sense Amaia Valdemoro, sense Elisa Aguilar, però moltes altres jugadores que estan a un nivell, vaja, espectacular per competir al més alt nivell en aquest Mundial que comença demà dissabte. Acabo. Marta, el 5 d'octubre, on et veus?
Espero que jugaré a la final.
És a dir, una plata, amb una plata donaries per contenta o no? O un bronze?
Bueno, si es parla de a un altre nivell, no? Jo espero que estiguem lluitant per algo bonic i per alguna medalla. És molt difícil arribar a finals d'un Mundial, però bueno, s'ha de ser positiu i s'ha de ser ambiciós i ojalà estiguem a una final.
Doncs aquest dissabte, demà dissabte 27 de setembre, comença el Mundial per la selecció espanyola contra el Japó. Marta Xargay, que tingueu molta sort, eh?
Moltes gràcies.
A punt està de començar Vitoria-Gasteiz del segon partit de les semifinals de la Copa Supercopa Endesa entre el Barça i el Baskonia. Abans de finalitzar setmana, dir-vos que el Tribunal Administratiu de l'Esport ha ratificat avui que el Bilbao Basket és equip ACB a tots els efectes, després que l'associació decretés el passat estiu la seva exclusió per problemes econòmics, o que Zoran Dragic, jugador de l'Unicaja, ha comunicat al club que marxa al Suns de la NBA, pagant això sí la clàusula d'uns 750.000 euros. I avui divendres ja han començat a disputar-se els partits de les lligues catalanes Trofeu Tricentenari amb els equips LEP.
El pavelló Joan Busquets, a un quart de 6 de la tarda, Força Lleida 69, Tarragona 75. I a dos quarts de 8 s'ha jugat el Prat 73, Barça B 69, Tarragona-Prat, la final diumenge a les 6 de la tarda.
I Sergio Valdolmillo serà substituït al càrrec de seleccionador de Mèxic, i suposo que recordeu les paraules de Joan Fa, president de la Federació Catalana de Bàsquet, criticant l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona per la poca implicació i dedicació que va tenir en el Mundial d'Espanya de bàsquet.
Nosaltres estàvem molt il·lusionats amb que aquest Mundial s'aportés doncs, a Catalunya un llegat important, no? Esportiu...
Doncs de moment les paraules de Fa no tenen resposta en l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona, tot i que ens consta que Maite Fandó, regidora d'Esports, s'ha mostrat molt, molt sorpresa per aquestes declaracions que ahir escoltàvem íntegrament aquí al Bàsquet al Dia, i abans de fer cap comentari al respecte públicament, prefereix parlar personalment amb el propi president de la Federació Catalana. Ho deixem aquí. Recordem que el Madrid ha guanyat 89-76 al València Bàsquet. Jugarà demà la final de la Supercopa des de les 7 de la tarda. Contra qui? Doncs a partir de 9:45, a punt de començar la segona semifinal que juguen Barça i Baskonia. Tornem dilluns a les 9. Bon cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.